Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I 8 minuts que passen de les 9 del matí. Com saben, Catalunya entrarà avui en fase d'emergència per sequera, o així tot ho indica. Les noves restriccions afectaran 202 municipis, entre els quals hi ha Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona, cosa que representa un total de gairebé 6 milions de persones, que és una barbaritat. Així doncs, un cop entri en vigor aquesta emergència, no es podrà gastar més de 200 litres per habitant i dia. Els agricultors hauran de reduir el seu consum en un 80%, els ramaders en un 50% i les empreses industrials i recreatives en un 25%. Per parlar, però, de les afectacions i de com ens hem d'adaptar a un futur sense aigua, saludem a Marc Oliva, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Marc Oliva, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Marc, el primer que et voldria preguntar és, avui previsiblement entrarem en fase d'emergència. És el moment just per fer-ho? Anem tard? Anem d'hora?
Bé, en el fons ja fa molt de temps, no?, que anem veient que va arribar en aquest moment. No? Ja fa temps que es van aplicant mesures, ja fa temps que ens anem preparant i és un estadi més, diguem. La situació és molt crítica i per tant, estem gestionant, diguem, la misèria, la poca aigua que ens queda.
La situació és molt crítica i anem cap a pitjor?
Sí, anem cap a pitjor perquè no hi ha previsions de que plogui. El que ens preocupa més és que no és només una sequera més de les que hem tingut fins ara, que és una mica el que potser molts ciutadans puguin tenir al cap, sinó que probablement és la primera de les futures que vindran, És a dir, estem en un context de canvi climàtic i probablement això cada vegada passarà de forma més freqüent i de forma més severa.
Ara em deies, i així ho comenten també meteoròlegs, climatòlegs, que estem esperant la pluja. Què ens aniria bé, una pluja constant o un bon patac d'aigua de cop?
No, home, seria molt, molt millor una pluja constant. Ara et diria que qualsevol pluja serà benvinguda perquè la situació realment és molt crítica.
Limitació de 200 litres per habitant i dia. Una mesura com aquesta és suficient per fer front a la sequera que patim?
Una mesura com aquesta és ja ho hem anat comentant des de la comissió en diverses entrevistes que hem anat dient. Al final és com és posar un topall igual per a tothom quan no tothom fa el mateix ús de l'aigua, per exemple. Per posar un cas, en l'ús urbà de l'aigua, és a dir, l'ús domèstic, normalment valors que estiguin al voltant de 100 litres per persona i dia és suficient, és el que marca l'Organització Mundial de la Salut com l'estàndard d'aigua necessària per persona i dia per viure amb una certa qualitat de vida, però clar, quan anem a usos més industrials, en el que potser hi ha usos intensius de l'aigua, no perquè en facin un mal ús, sinó perquè simplement el procés requereix aquesta aigua, és probable que 200 sigui poc. Per tant, és un llindar que s'ha marcat per tothom igual i hi haurà diferents casos en diferents zones del país, perquè se m'entengui, si tenim una població amb poca, un municipi amb poca població, per tant, pocs habitants, però en canvi hi ha una alta concentració, potser, de la indústria agroalimentària que ens requereix un ús més intensiu de l'aigua, és possible que aquest llindar es quedi curt. En un entorn més metropolità o més urbà, probablement aquests 200 en sobraran fins i tot, perquè l'ús domèstic estarà al voltant dels 100-120, i si li sumes a l'ús que pugui fer els comerços i la petita indústria més de les àrees més urbanes, no excedirà els 200.
Per tant, Marc, entenc que sou crítics des de la comissió amb les mesures que avui previsiblement prendrà el govern?
Sí, més que crítics, intentem fer aquesta observació de que és com és un valor igual per a tothom i potser no és del tot just, insistim. Hi haurà municipis en els que amb poca població i un ús molt intensiu de l'aigua, encara que n'estiguin fent un bon ús, Potser s'hauria d'anar més amb la cirurgia més fina, en aquests casos.
Et vaig comentant si la solució passa per aquí, com ara deia, si la solució passava per aquesta limitació dels 200 litres per habitant i dia. La solució passa per acostumar-nos també a les plantes desalinitzadores?
Sí, és a dir, com et deia abans, estem en un moment molt crític i estem, deixeu-me ser així de gràfic, gestionant la misèria. Per tant, ara a curt plaç, pràcticament la gestió de la demanda, que és en el que se centra la majoria de dels esforços o de les mesures que està donant el govern, ens poden ajudar a allargar una mica més el patiment, diguem-ho així, allargar una mica més les reserves que tenim perquè durin més dies, però això serveix per poc, això ens donarà poc marge. Si no plou, amb això no arribarem gaire lluny. Per tant, en el llarg, i et diria que no en el llarg, en el futur més immediat, necessitarem més desalació i més regeneració. De fet, penseu que el 50%, ja fa temps que és una dada que és pública, que el 50% de l'aigua a l'àrea metropolitana avui ve de desalació i de regeneració, i ja ho hem dit també nosaltres. És a dir, fa un any ja estàvem les reserves del 25%. Si en un any hem passat del 25% al 16%, és perquè tenim les desaladores i la regeneració, si no fa molt de temps que hauríem entrat en el que estem en el moment en el que estem entrant ara. Per tant, el futur, i et diria que no un futur gaire llunyà, un futur molt immediat, passa per més desalació, més regeneració. I nosaltres creiem que això no és suficient, és necessari però no és suficient, i que caldria afegir-hi una segona capa, que són les interconnexions per poder aportar resiliència al sistema, és a dir, perquè se mantengui en el cas, fins i tot, que vingués una altra sequera encara més severa que aquesta i no tinguéssim prou recursos, però en canvi en alguna part del país, com ja ha passat i com està passant ara, hi hagi aigües, pugui portar només en cas d'emergència i per suplir aquesta emergència aigua des d'on n'hi ha a on no n'hi ha. O casos en què hi hagi esdeveniments climatològics molt severs, que és una tormenta o un gran cicló o el que sigui que causi danys en estructures, doncs es pugui portar aigua d'on n'hi ha a on no n'hi ha. O hi hagi un període, un episodi de contaminació de masses d'aigua, es pugui portar aigua d'on n'hi ha a on no n'hi ha.
Suposo que és el que vam veure al període anterior de sequera extrema que ja vam viure amb aquells vaixells que van arribar des del port de Tarragona amb bidons plens d'aigua.
Clar, la nostra aposta seria fer una infraestructura més fixa, que ens permetés, perquè, com deia, al final el que ens diuen els experts és que el canvi climàtic tindrem menys aigua fins i tot quan en tinguem, i això ho podem cobrir perfectament amb desaladores i regeneració, però també que aquests esdeveniments que estem patint cada vegada siguin més freqüents i més severs. Per tant, més imprevisibilitat, més dificultat de gestió. Doncs davant d'aquesta dificultat de gestió, davant d'aquesta repetició d'aquests esdeveniments, tenir una segona un nivell de seguretat superior que et permeti portar aigua d'on n'hi ha o no n'hi ha, de forma fixa, per tant, una canonada en lloc d'un vaixell, dona molta més seguretat, molta més capacitat de reacció, per tant, molta més resiliència, i en el fons, no ens enganyem, també és més sostenible que moure aigua amb vaixells.
Parlàvem de plantes de desalinització, de regeneració d'aigua també amb quantitats industrials, aviam si m'explico. Sí. Si això ho portem cap al domicili, anem cap a un futur, Marc, on també podrem veure mini plantes de regeneració d'aigua a casa nostra? Ho dic perquè moltes vegades he pensat, ostres, quan anem al bany i tirem de la cadena, que és un ús tan senzill, a vegades se'n van litres per allà que no es regeneren, no?, i que podríem aprofitar d'alguna manera.
Sí, són... diguem, a nivell domèstic difícilment s'implantarà, bueno, no, difícilment no, vull dir, quan entrem a mesura que anem entrant en aquest escenari que cada vegada l'aigua sigui més escassa, tot és possible, però d'entrada diria que abans que això passi en l'ús domèstic, el que és molt probable és que ja hi ha indústries que ja estan treballant en regenerar la seva aigua. De fet, ja hi ha indústries que ja fa temps que ho fan. I fins i tot hi hagi activitats econòmiques que pensin en tindre les seves petites plantes de desalinització o regeneració de l'aigua. Per tant, la indústria i l'activitat econòmica ja hi està treballant en això. A nivell domèstic, i més que plantes de regeneració, el que s'hauria d'anar fent cada vegada més és en la nova construcció, els nous habitatges, incorporar mesures de recuperació de les aigües pluvials, aquest tipus de coses, dos circuits diferents, i utilitzar aigua de les pluies potser per tirar de la cadena del vàter. Aquest tipus de mesures per nova construcció tenen molt de sentit. Rehabilitacions integrals d'edificis tindrien molt de sentit. És molt difícil que aquestes mesures s'apliquin avui en habitatges o edificis que ja estiguin existents, perquè diguem, el nivell de l'obra o l'impacte de l'obra que s'ha de fer és força gran.
Més mesures a nivell domèstic. Marc, un increment de preus de les tarifes de l'aigua seria una mesura dissuasiòria per optimitzar el consum?
Bueno, és a dir, l'aigua és inevitable que pugi de preu i segurament ens haurem d'anar conscienciant. És a dir, fins ara teníem una aigua disponible i ara l'haurem de fabricar. Per tant, ens hem d'anar conscienciant que l'aigua serà més cara. Honestament, jo penso que l'aigua és massa barata i això tindrà un efecte segurament de més que dissuasori, de conscienciació de que l'aigua té un preu i té més que un preu, un cost. Per tant, no tant pujar el preu com a una mesura per conscienciar, però sí que serà una de les conseqüències d'alguna cosa que és inevitable, i és que fabricar l'aigua és més car que tenir-la disponible en un embassament, per tant, serà més cara.
Això també ho hem d'ajuntar, Marc, amb el fet que l'aigua també és un bé necessari per la vida, no?
És un bé indispensable, no necessari, és indispensable per al desenvolupament humà. I per tant, hem de garantir l'accés just i equitatiu a tothom a l'aigua. I per tant, sí.
Vull dir, perquè si comença a ser un bé escàs, no sé fins a quin punt ens podria arribar a dur problemàtiques molt més greus.
Que et refereixes a molt més greus.
Si comença a faltar l'aigua, si comença a faltar l'aigua i comencem a encarir l'aigua, és possible que l'aigua no arribés a totes les classes socials que hauria d'arribar.
Clar, jo per això he insistit, hem de ser capaços de garantir l'accés just i equitatiu a l'aigua a tothom. I vale. Per tant, però aquí hi ha mesures des de diferents tipus de tarifes en funció de les demandes, com des de bonificacions diguem, a la gent que més ho necessiti, està clar, però que la gent que pugui, és a dir, l'aigua avui és barata. Segurament això que estic dient pot ser interpretat com tu dius, que hi ha gent que té més dificultats i no, efectivament, la gent que tingui més dificultats ha de trobar els mecanismes per garantir l'accés just i equitatiu, insisteixo, a l'aigua. Però l'aigua s'ha de pagar perquè té un preu.
Com a membre de la coordinadora de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, segur que m'ho pots respondre, això. Què significa que els embassaments o que el sistema Ter Llobregat estigui per sota del 16%?
Doncs significa que tot l'àmbit de Girona, pràcticament tot, no tot, perquè la part més nord és Conca Muga Fluvià, però bona part de la província de Girona, més bona part, més gairebé tota la província de Barcelona, estem sense aigua. Per tant, com deies,
Ho dic perquè fins a quin tant per cent...
Persones, però diria que no, gairebé tota la població de Catalunya.
Fins a quin tant per cent aquesta aigua és aprofitable? Ho dic perquè arriba un punt on l'aigua comença a tocar fang, diguem-ne, i aquella aigua ja es perd.
Sí. Sí, bueno, és difícil de dir exactament, però clar, estem parlant d'això, de que tenim molt poca aigua. Fixeu-vos en la dada, per això, és a dir, aquest any no ha plogut i hem estat un any per passar del 25 més o menys al 16, més o menys, Per tant, escolta'm, hi haurà zones, perquè no totes les zones del país estan connectades, Tothom que estigui sota el paraigües de l'ATL i, per tant, el sistema ATL Llobregat, bé, probablement té unes reserves per uns quants mesos, no gaires, però hi ha zones que ja han patit restriccions molt més severes, hi ha poblacions que ja fa temps que estan portant l'aigua amb cisternes, per tant, la situació és greu.
Marc Oliva, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la coordinadora de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana de Ràdio Estel i donar totes aquestes explicacions. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Trenta-tres minuts que passen de les 9 del matí i un dia com avui, ja que parlàvem de l'aigua, també volíem parlar amb el director de Sostenibilitat de Foment del Treball. Ell és Salvador Sadó. Senyor Sadó, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Hola, bon dia.
Senyor Sadó, les empreses catalanes estan preparades per afrontar aquesta sequera que estem patint i aquestes mesures que s'implementaran previsiblement a partir d'avui?
Doncs les empreses i els diferents sectors productius han anat fent la feina. Aquelles que són més consumidores o consumidores intensives d'aigua ja fa temps que preveient la situació d'escassetat hídrica que té aquest país i han anat fent plans de millora d'eficiència, d'aplicació de circularitat en els cicles de l'aigua, de l'àmbit d'utilització d'aigua regenerada per alguns processos productius allà on es pot ficar. Des de l'any passat, aquestes grans empreses consumidores van presentar ja plans d'estalvi a l'Agència Catalana de l'Aigua i moltes estan seguint amb els plans de desenvolupament per millorar aquesta eficiència i gastar menys aigua. No obstant això, hi ha preocupació, evidentment, perquè si anem amb unes restriccions més profundes, doncs pot afectar el seu cicle productiu, algunes perquè tenen l'aigua com a matèria primera i altres perquè la necessiten en el procés productiu. I, evidentment, tot el que són els sectors agrícoles i el sector ramader doncs és el primer afectat per la falta de pluja i la falta de disponibilitat d'aigua per regar algun arbrat que ja està en situació molt límit. Ja no parlem de que s'ha baixat la producció i, per tant, també s'encariran preus, però fins i tot també amb el sector ramader per poder mantenir el bestiar amb l'aigua suficient, no?
Abans ho dèiem, segons les mesures que va anunciar el govern i que previsiblement avui s'aprovin i que previsiblement demà surtin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i entrin en vigor, 200 litres per habitant i dia, els agricultors hauran de reduir el consum al 80%, la ramaderia al 50% i les empreses industrials i recreatives a un 25%. Amb aquests límits establerts, senyor Sadó, es pot garantir l'activitat industrial?
Dependrà dels sectors, però en principi ara per ara es pot garantir. Nosaltres hem demanat en el departament ja de fa bastants mesos que estableixi criteris clars de com s'hauran d'aplicar les restriccions. Primera, totes aquelles empreses que ja, com deia, van presentar els plans d'estalvi i d'eficiència i porten mesos fent obres de millora per garantir un menor consum, no tindria lògica que se'ls apliqui un 25% addicional, no? I hem demanat que la Generalitat informin els ajuntaments de quina manera això s'hauria d'aplicar. També hem demanat que pugui haver-hi, com va passar amb la pandèmia, la definició de serveis essencials. Hi ha algun tipus d'empresa, especialment l'agroalimentari, amb el CAP, que si volem garantir doncs, que hi hagi doncs, productes frescos, que hi hagi peix, que hi hagi doncs, tot tipus d'aliments en els nostres supermercats, s'ha de garantir un mínim consum d'aigua amb aquestes empreses per mantenir tota la cadena de fred, tot el tema de gel, la pressió en sistemes també de congelació o en sistemes de neteja de forns, etcètera, etcètera. I pensem que el govern això ho hauria de definir, per marcar aquests serveis essencials per garantir el proveïment alimentari a la població.
Pel que fa a Foment del Treball, Foment del Treball ha pres o ha proposat mesures per mitigar aquest impacte de la sequera?
Sí, hem proposat mesures. Vam ser un dels que en el seu moment vam impulsar els que s'aprovés en el Parlament la llei 9-2023. Vam estar parlant en el seu moment amb els grups parlamentaris amb el govern. De fa mesos i mesos hem plantejat al govern que l'aigua és un sector essencial en el desenvolupament social, econòmic i per garantir el benestar de la població. Pensem que el govern de Catalunya ha d'entendre que l'aigua ara és un valor fonamental de creixement. Segurament en el futur caldrà analitzar si la governança de l'aigua en aquest país és la més adequada, però sí, hem anat fent propostes de tot tipus. Hi han dos aspectes que crec que cal assenyalar. Una és que estem en una zona geogràfica com és la Mediterrània, amb una escassetat hídrica que és estructural i que amb els efectes del canvi climàtic doncs es veu agreujada, i moltes de les obres que s'han iniciat després de molts anys sense haver-se fet cap inversió doncs és per garantir que tinguem una resiliència suficient amb aquesta escassetat hídrica. Però estem parlant d'obres que poden portar molts mesos i en alguns casos anys per poder ser efectiva, i després ens trobem amb una sequera espectacular, la més profunda en els últims anys que en tinguem constància, i llavors hem de prendre mesures a curt termini que puguin garantir un major subministrament. I aquí hem d'apretar molt amb el control de xarxa i de pèrdues per part de municipis que en molts casos durant molt de temps tampoc han fet les obres de millora de xarxa ni de control de fuites. Hi han obres que estan en marxa per poder veure i captar nous pous en la zona de l'àrea metropolitana. Podem demanar més estalvi, evidentment, però, per exemple, en la ciutat de Barcelona estem amb un consum d'aigua per habitant de 170 litres dia, que estem parlant de que estem per sota dels nivells actuals del nivell d'emergència, no? Per tant, per l'estalvi, sí, d'intentar també millorar, però en algunes poblacions això no serà així. I després hi ha obres que poden ser importants. Segurament doncs, aquí en Marc, amb la de l'Observatori de l'Aigua, deu haver parlat de la interconnexió de xarxes, que si es fes per criteris d'urgència, si es fes amb un bon desplegament ràpid en el tema de l'adjudicació i el repartiment de tasques, en 7 mesos podríem tindre la interconnexió de xarxes, que resoldria el problema de l'emergència actual per la sequera, no? I per tant, nosaltres és un dels àmbits que també hem demanat, que pensem que el govern ha de promoure aquesta interconnexió de xarxes per aprofitar l'excedent que no s'utilitza de lo que es coneix com el mini trasbassament de l'Ebre, no? Pensem que aquesta seria una de les solucions més factibles a curt termini, malgrat que ja estem parlant de que podrien ser 7 mesos, no? Però la resta d'obres per garantir encara aniran molt més enllà d'aquest període.
El que no sé, senyor Sadó, és si han demanat o tenen previst demanar si la situació empitjora, és algun sistema d'ajudes per la indústria catalana, si la cosa va pitjor?
Això s'ha plantejat en diverses reunions que han mantingut els sectors productius i patronals i sindicats, en reunions que anem mantenint periòdicament amb la conselleria. S'han plantejat, hem demanat que s'hauria d'establir ja criteris en el cas que hi hagin d'haver-hi ERTEs o en el cas que hi hagi d'haver-hi aturades de producció en alguns sectors, diguem-ne, que no són essencials i que podrien fer aturades. I això ho hem demanat que el govern ha d'establir i preparar ordres, i a hores d'ara no en tenim constància de que hi hagi cap normativa de com s'hauria de procedir, però evidentment s'hauran de buscar aquest tipus d'accions, tant per afavorir possibles ERTEs de regulació d'ocupació a nivell temporal per aturada de producció, com va passar en l'àmbit de la pandèmia, i també compensacions econòmiques a les empreses perquè puguin mantenir l'ocupació i puguin mantenir els sistemes a punt per tornar a començar quan tinguin més disponibilitat d'aigua. Això ho han demanat, s'ha parlat, ens diuen que sí, que el govern ho està analitzant, però ara, hores d'ara, encara no en tenim cap coneixement de com això es pot desenvolupar.
Deixem preguntar-li finalment, en parlàvem també amb el senyor Marc Oliva fa un momentet, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. També li vull preguntar al senyor Salvador Sadó, director de Sostenibilitat de Foment del Treball. Creuen des de Foment del Treball que un increment de preus de les tarifes de l'aigua seria una mesura dissuasòria per optimitzar el seu consum?
Ja dic que el consum i l'eficiència en molts ajuntaments, en moltes, més que ajuntaments, en molts municipis de Catalunya, és bona. En l'àrea metropolitana, l'eficiència de la xarxa és de les millors d'Europa. Venen a veure com aquí es gestiona, no? Per tant, seria difícil aquí poder augmentar amb eficiència. Sí que hauríem de veure en altres municipis del país en què es faci una major eficiència i fins i tot pot haver-hi ajuntaments que no cobraven l'aigua, no? Que no es considerava doncs, un bé especial i el que s'ha de fer és poder fer totes les obres de millora d'infraestructures que durant anys no han fet, que a vegades s'adonen subvencions perquè els ajuntaments ho executin i no ho acaben executant per les raons que siguin i que, per tant, ara doncs, estem en un límit que sí que s'haurien d'executar les obres, no? Alguns ajuntaments s'han de posar molt més les piles. Ja sé que segurament fer una canonada nova, millorar canonades, fer depuradores, a vegades això no ven molt, no, de cara a la població, com altres infraestructures, però són necessàries per garantir una qualitat de vida i un funcionament del sistema econòmic i productiu i agrícola i ramader. I, per tant, s'hauria d'apretar molt més per aquí. No ve que sigui tant un problema d'augmentar el preu, tot i que algunes obres aquestes podrien comportar l'augment de tarifes, però penso que això és bàsic, que ens hem de plantejar i hem de tindre clar com a país que l'aigua ara és un dels, no tan sols un bé essencial, sinó que és un bé que s'ha de cuidar i s'ha d'establir una política hídrica i de gestió de l'aigua central en el país i prioritària com una de les grans de les grans gestions que hi pot haver, que s'ha de fer. Per mi ara és un dels punts prioritaris per part del govern de la Generalitat i dels ajuntaments que han de tindre, hem de garantir el que hi hagi subministrament d'aigua per la població i pel sector industrial.
Quan en parla d'infraestructura, entenc que en parla de les fuites que hi ha a moltes zones del país i moltes d'elles no ens n'hem adonat fins ara.
Sí, el sistema que tenim aquí és que la Generalitat abasteix en alta i els municipis en baixa. Els municipis són, per tant, els responsables de garantir que tinguin una infraestructura adequada, sense pèrdues, i que puguin dotar a la seva població i a les indústries i comerços de la seva població d'aigua. I en molts casos no s'han executat obres i fins i tot subvencions que des de l'Agència Catalana d'Aigua s'han donat per millora d'aquestes infraestructures, tant de xarxa com de depuradores, en alguns casos s'han tornat perquè l'Ajuntament no ha acabat fent les obres per moltes raons, però no han acabat fent les obres. I ara sí que hem de veure, com a correcuita, doncs hem d'intentar controlar aquestes fuites, no?
Senyor Salvador Sadó, director de Sostenibilitat de Foment del Treball, moltíssimes gràcies per explicar-se avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.